En clau de dona, amb Rita Valero. Músiques que reivindiquen, és com es titula el programa d'avui, l'enclau de dona d'avui. Mujer Montaña, Bebe, Mala Rodríguez, Bomba Estéreo, són moltes de les dones que reivindiquen amb la seva música, que no tenen pèls a la llengua i que s'ho han hagut de lluitar molt. Però avui et vull donar a conèixer un artista, que es diu Gata Katana, o millor dit, es deia. Doncs, malauradament, va morir el 2017 amb 25 anys. Ana Isabel García Llorente, més coneguda pel seu nom artístic Gata Katana i un altre nom artístic que tenia Ana Sforza, va néixer a Adamuz, Còrdoba, l'11 de maig del 91 i va morir a Madrid el 2 de març del 2017. Va ser una artista, rapera, poeta, feminista i políglota. Va aconseguir combinar diverses temàtiques i estils de tal manera que va forjar un rap únic, carregat de poesia i missatges reivindicatius de tall feminista i polític, unit ocasionalment a ritmes flamencs que, a la vegada, aconseguia enfocar des d'un so més electrònic. Altres temàtiques recurrents són la cultura andalusa, motius històrics de la mitologia de l'edat antiga, en particular de la cultura clàssica de l'antic Egipte, així com també referents de la poesia, la filosofia, l'assaig, la narrativa i la cultura de masses. La diversitat dels seus temes va abastar des del materialisme dialèctic, l'andalusisme policultural, l'antiglobalització fins a la introspecció, l'existencialisme i el seu reflex en la contemporaneïtat, sempre des d'una visió feminista social. De la mateixa manera, tota la seva obra està marcada per una cerca o desig de transcendir la història per mitjà de la creació artística. L'obra de Gata Katana es troba en un límit difús entre la poesia i el rap, tal com ella deia. Si bé sí que diferenciava com sentia la seva poesia i el seu rap, per a ella la poesia era una cosa molt íntima, que treia de dins, i era lliure, sense ritme, mentre que el rap primava la musicalitat de les lletres perquè arribés a la gent. En una de les seves entrevistes citava Quevedo i Góngora, referint-se a ells com més rapers que d'altres de l'actualitat, i afirmava que en l'actualitat ser poeta era ser raper. A si mateixa es considerava un híbrid entre tots dos. Va presentar un poema autoeditat, L'escala de Mos, el 2016, juntament amb el poemari. Va publicar un EP titulat Inèdites. Més tard, de forma pòstuma, s'ha tornat a reeditar en diverses ocasions el seu únic llibre d'una forma independent per l'editorial Arcesis, el juny del 2017 i el novembre del mateix any. Gata Katana era una artista polifacètica i compromesa amb la societat, filla d'una generació perduda i transgressora en el gènere musical que ella va saber transformar i donar-li brillantor, afegint tocs flamencs, electrònics i llatins, sabent fer encaixar tot això fent-ho seu. Culta, feminista, políticament incorrecta, amant dels gemecs, compaginava els seus treballs musicals dins del gènere rap amb l'escriptura de poemes i la seva participació en recitals i concursos Poetry Slam, tornejos de poesia, on els oponents s'enfronten a través dels recitals dramatitzats. Va destacar per la seva destresa i sensibilitat a l'hora de recitar els seus poemes i va aconseguir integrar-se al panorama poètic des del principi de la seva participació el 2014, arribant a quedar primera a Granada. Aquest mateix any va participar a l'Slam a nivell nacional, que es va dur a terme a Palma de Mallorca, quedant finalista. El 2016 va ser el gran salt a l'escena musical i poètica alhora. A la música també va començar a molt primerenca edat, amb només 14 anys, i va començar a cantar en esdeveniments populars on va destacar per la seva veu i execució. Al cap de poc temps va trobar el flamenc, un referent molt important, i es va passar a aquest gènere, que va estudiar profundament i va arribar a executar i conèixer molts dels seus pals. Amb 17 anys va formar un grup flamenc, Equipo Zulera, amb quatre amics on el flamenc i els ritmes andalusos van arribar a plasmar-se en un discurs titulat Carpe Diem, en què va començar a combinar altres tipus de ritmes musicals, sent en aquest treball la primera vegada que inclouria el rap el tema que donaria nom al disc. A partir de conèixer el rap, va unir de manera definitiva les seves dues passions, música i poesia. Admirava molt cantaors flamencs de tots els temps, en especial Estrella Morente, amb qui es trobava molt identificada. Un dels artistes que més la va influir va ser el Niño de Elche, que considerava tenir el caràcter reivindicatiu que sol aparèixer en la seva música, en què el flamenc és un referent essencial. Una altra de les constants al llarg de la seva obra són les al·lusions a Lorca, així com a obres de l'autor, Yerma o La casa de Bernard d'Alba. De forma paral·lela, té una progressió en què passa d'una lírica amb referències exclusivament cultes a buscar reapropiar-se d'elements de la cultura popular, no només andalusa, sinó que en general es refereix als argots espanyols, el quinqui, que altrament acabaria oblidat. Aquest darrer concepte afirma que s'ha anat consagrant en els darrers temps. La poesia per la qual sentia predilecció va del sarcasme a la ironia. A través del romanticisme, mitjançant l'ús de l'humor, mostra allò màgic de la vida. Com a poeta, creix a la calor de recitals underground. Podem veure-la recitant en una cova de Granada i del torneig de poesia en viu Poetry Slam Granada, que guanyaria la temporada 2015 en un format que va arribar a introduir en la seva ciutat, Còrdoba, el mateix any 2015. I alhora desenvolupa la seva faceta de rapera, segueix endinsant-se en diferents vetllades de l'àmbit de la poesia. Versòdrom 2016, Poesia o Barbàrie, o Tornant Poetry Slam Granada com a convidada d'honor al febrer del 2016. És precisament a Granada on coneix DJ Tone el 2011, que l'anima a gravar en el seu estudi en veure la seva forma d'escriure i d'explicar històries, cosa que deriva en l'enregistrament de dues cançons, les quals romanen inèdites sense haver estat publicades fins la data. Abans havia participat en col·laboracions de diferents artistes, sent el seu primer tema publicat Frenando el Tiempo. El nom artístic Gata Katana sorgeix com una projecció dels desitjos de l'autora per convertir la nena que era en la dona actual, on escriu i actua, però el personatge, en paraules de l'autora, l'ha posseït. Al final, Anna passa a convertir-se en el que escrivia, en la projecció del que pensava, mentre que a si mateixa es defineix com una dona normal d'un poble recòndit, volcada en la poesia, sensible i compromesa, més filosòfica i profunda que el personatge de Gata Katana, que és la combativa, la que domina, venint a reiterar això. Gata Katana, originalment, era un grup de la seva època a Granada, amb una de les seves millors amigues anomenada Anabel, i és una unió entre Gata i Anna. Gata, Kat, Anna. El 2013, després de la dissolució del grup a causa del seu abandonament de la música, Gata va decidir adoptar Katana com a cognom en honor d'aquest grup. Després va començar a crear temes propis, publicant-los en xarxes socials i participant en nombrosos esdeveniments habitualment acompanyada i recolzada pels seus amics i companys, Carlos Esteso, com a DJ i editor d'alguns videoclips, i Àngel, artísticament conegut com ANG, el qual corejava els seus directes. És el 2016 quan la companyia Taste the Floor la fitxa com a artista i comença a donar actuacions més multitudinàries. La seva concepció del rap buscava trencar amb el purisme que caracteritzava l'estil i no queda ancorat en temps passats. Reconeixia que al llarg de la seva obra havia patit una evolució, passant d'aquest estil més purista a treure tot allò que ella tenia dins, tot abocant la seva creativitat. Suposa una obertura al trap, a noves temàtiques. Definia el seu rap com a fet per a gent desperta, que constantment estava informada, ja que solia recórrer a les al·lusions històriques o mitològiques per fer referències d'esdeveniments succeïts al present, o almenys tenir un caràcter curiós. D'altra banda, solia intentar transmetre els seus missatges i idees de manera subtil, sobretot als darrers temps. Gata Katana era una gran esperança del rap, del feminisme i de la cultura andalusa denunciant l'andalusonofòbia, tant de la resta d'Espanya com dels mateixos andalusos. Setmanes abans de morir va tocar la madrilenya Sala del Sol. Deixa un disc inèdit, Banzai, que tenia prevista la seva publicació a la primera meitat de l'any 2017. En aquest últim disc va realitzar una introspecció buscant tot allò que pogués aportar al rap i poder realitzar per fi un àlbum amb un concepte clar i profund. Aquesta idea concorda amb el concepte que hi ha darrere del nom del disc. La paraula Banzai, d'origen japonès, fa referència al crit dels samurais quan combaten o quan es suïciden després de perdre la batalla. Per ella suposava el seu abans i després a l'hora de crear el disc. La mort de l'artista, a causa d'un xoc anafilàctic, va deixar a l'aire la publicació del seu disc Banzai, però finalment va veure la llum el 19 d'octubre de 2017. El cost de la publicació de la seva obra pòstuma ha estat sufragiat tant per la família com amics i gent que hi va treballar, així mateix a través de diversos projectes que s'han anat llançant. La seva publicació suposa un homenatge a Anna. Per a la seva mare, també anomenada Anna, la seva publicació suposa compartir amb el que es mereix per la seva obra i figura que, donada la seva genialitat, tampoc li va faltar per assolir. Coincidint amb el 5è aniversari de la mort de l'artista, els cineastes Juan Masayalonga i David Sainz van estrenar el documental Eterna. Aquest documental, centrat en la vida i obra de la rapera, que va marcar tota una generació, és el resultat de 3 anys de recerca i documentació. Han comptat, per tant, no només amb el suport de la família de Gata Katana i els seus amics més íntims, sinó sobretot d'aquells que la van veure créixer a primera fila i els que la van acompanyar fins als seus èxits a Madrid. Tot això a partir d'entrevistes, arxius i espais a Còrdoba, Granada, Sevilla, Nova York o Madrid. Amb el documental es busca que el seu llegat sigui etern i que segueixi sent un referent feminista per a noves generacions. Jo amb prou feines la coneixia i m'he enamorat completament amb aquest projecte. Va ser una tia que va estar per davant dels seus temps, super reivindicativa a través de les seves lletres i cançons. Els seus temes tenien moltes capes. Això és el que explicava Teresa Segura el juliol del 2022 quan el documental estava en fase de postproducció. Teresa Segura és la productora executiva de la cinta. D'aquesta manera, el documental Eterna compta amb diversos passes a diferents sales. Sayalonga i Katana es coneixien de l'època que va passar la cantant a Granada i després de la seva sobtada mort el cineasta va sentir la necessitat d'explicar la seva història. Jo tenia molta admiració per ella. Era una xavala superintel·ligent, superoberta. Em sorprenia la desenvoltura que tenia i lo tirada endavant que era. No tenia vergonya de res, recordava davant el pal que va suposar la seva mort. El buit enorme que va deixar en molta gent, tant en el pla artístic com el personal, va ser molt gran. Tot i la gran predisposició de la gent a participar al documental, tots dos directors van reconèixer que el camí fins a la seva estrena no ha estat gens fàcil. Sayalonga va iniciar aquest projecte en solitari a través d'un crowdfunding el 2019, amb què va aconseguir finançament per arrencar la producció. Jo estic més especialitzat en ficció, per la qual cosa no sóc fer documentals, però quan Juan Masayalonga em va trucar amb aquest projecte entre mans, em vaig submergir sense pensar-m'ho dues vegades, perquè vaig veure no només una oportunitat de fer alguna cosa diferent, sinó que era necessari que es conegués la figura d'Anna. Va recalcar David Sainz, que es va sumar en aquesta fase amb la productora Teresa Segura. El més bonic del documental és la quantitat de gent que volia participar i lo maco que en parlaven, amb una llum com si haguessin vist passar un unicorn, cosa que ens unificava, incideixen els seus autors. Per a ells, Eterna és un biopic a l'ús, ja que, a banda de reflexionar sobre la memòria, el temps, l'art i l'empremta que deixem al món, comença explicant la vida d'Anna Isabel, aquesta part més desconeguda de l'artista que es va criar al petit poble d'Adamuz i que des de molt jove va començar a destacar. Era important fer un relat complet, no només explicar la seva faceta més coneguda, que és quan ja se'n va a Granada i posteriorment a Madrid. Abans d'això cal explicar com arribar fins allà, opina Sainz. La cinta es construeix a través d'imatges i vídeos casolans cedits per la família i amics de la seva infància, adolescència o de la seva carrera professional, on es veu com es va convertir en Gata Katana. Com no podia ser d'altra manera, la banda sonora cobra així mateix un protagonisme especial en construir-se a partir de la incompleta discografia, que va concloure amb l'LP Banzai del 2017. És al·lucinant la seva feina perquè sembla que ha fet una cançó per a cada tros del documental, conclouen els responsables d'Eterna. I t'haig de dir que Eterna està als cines des del 26 de febrer, que es va estrenar a Granada, el 2 de març a Barcelona, també a Bilbao, a Còrdoba i a Madrid, del 3 al 10 de març a Sevilla i del 6 al 10 de març a València. De moment no hi ha més dates, però confiem que es vagin ampliant. Una gran figura, la de Gata Katana, i ara et deixo escoltant la seva música.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir Ana de Matías Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Yo quiero barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome quitar en alojar Candy, Morgo, Perandi, Rayajo, San Pablo, yo Funky.
Eres la puerta del demonio. Que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina. Alguien la verá contra estrujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la el tópico con discriminación positiva que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no ande sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lysis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Vieja Amazona, Mesa Romana, Sendero en Pío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Patri, Parque y Hatshepsut. Yo sin boco y Caseba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin boco y Caseba, buscando una luz, buscando una luz. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el guitarri pa' ser más pulcra. Cuando me escapa me tienes el escote impuro, no sea que te perdiendas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi chile de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tal, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas, o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
I a més d'aquestes dones reivindicatives, et vull també parlar de dones en la indústria de la música. Tenim una associació, MIM, MIM, que va néixer com a associació el setembre del 2016 durant la 28a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que casualment va oferir la programació més femenina de la història del mercat. Durant els mesos previs a la Constitució es van succeir a diferents ciutats, com ara Madrid, Barcelona o La Corunya, reunions de professionals femenines que, compartint experiències, van concloure que era realment necessària la creació d'una plataforma on les professionals del sector poguessin generar la visibilitat i realçar un problema de gènere que la majoria de vegades queda dissipat, sobretot en aquest sector, per la immediatesa, el volum del treball, etc. Les dones professionals a la indústria de la música no reben el mateix tractament que els homes professionals a la indústria de la música, tot i tenir el mateix nivell de professionalitat. En un moment en el que el percentatge de dones a universitats i escoles de música és més elevat que el dels seus companys masculins i amb uns resultats acadèmics fins i tot més brillants, el nombre de dones a la indústria de la música segueix sent minoritari, sobretot en certs subsectors. Així, podem trobar moltes dones en àrees de màrqueting i comunicació, però poques en àrees tècniques, premsa o producció. Menció especial reben les dones a càrrecs directius, una presència que escasseja. Aquesta escassetat és completament injustificada. I és per això que des de MIM, des de l'associació Mujeres i Música, Dones i Música, volen que aquesta web sigui una eina per connectar i contactar amb dones de la música en el seu espectre i diversitat professional més ampli. És un lloc on hi ha una plena visibilitat per a professionals del sector. El seu objectiu final és la seva dissolució. Desitgen amb totes les seves forces que arribi el dia que no sigui necessària la seva associació ni la seva web, o que la seva web i associació es converteixin en professionals de la indústria musical on homes i dones tinguin el mateix tractament, els mateixos salaris i les mateixes oportunitats. Actualment, a l'associació MIM són més de 100 sòcies. I una altra de les associacions de les que et vull parlar és Dona Cançó, Dones Artistes. El seu objectiu principal, expliquen, és incidir en la transformació social a través de la cultura i en l'empoderament de les dones artistes en diferents àmbits a través d'espais de creació, esdeveniments, actuacions i tallers, promovent campanyes per a la igualtat. En Dona Cançó busquen sinergies amb diferents institucions per donar a conèixer els seus projectes i dur-los a terme arreu de Catalunya. Tenen una àmplia experiència en el camp de la producció, saben que un esdeveniment comença molt abans de la data en la qual es porta a terme i que no acaba en abaixar el taló. És per això que la seva comunicació no només tracta de difondre els esdeveniments, sinó que també és la seva principal eina per divulgar i fer xarxa amb els seus valors. I fins aquí el programa d'avui. Espero que t'hagi agradat, que hagis après moltes coses, els noms de noves artistes, noves músiques, que ens poden acompanyar i donar-nos força per seguir endavant. Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.